Hola, benvinguts a les anècdotes del senyor, una ràdio escolar de primer d'ESO de la Mercè, on t'explicarem les millors notícies de cada dia.
Som a Hugo López, l'Àlex Cejudo, l'Héctor Roda, el tècnic Marc Prieto i jo, el Marc Salvador.
Tots a Fem Comedy, una secció on t'explicarem els millors acudits.
Chiste 1.
Chiste 1. A ver, Pepe, ¿cómo se dice juguete en inglés?
Facilísimo, ticha, se dice toy.
Good, ahora construye una oración.
Bueno, pues estoy triste porque hoy es lunes.
Chiste 2. Toglodita, canalla, invertebrado, bueno para nada.
Mamerto, ¿y por qué le gritas a ese manequí?
Es que no soporto a las personas falsas.
Chiste 3. Don Pancho, por favor, deme un sobre redondo.
Mamerto, pero si no existen los sobres redondos.
Uy, ¿y ahora cómo envío esta circular? Chiste 4. ¿Qué es el calentamiento global?
Facilito. Es cuando los globos tienen fiebre. Chiste 5. ¿Por qué el taco se va a la cama?
Porque está con sueño.
Chiste 6. Sí, buenas. ¿Usted tiene paredes?
No, esto no es una ferretería. Aquí no tengo paredes.
¿Y entonces cómo sostiene el techo? Chiste 7. Mira, papá, saqué un 7.
¡Lol, memín!
¿Pero sabes lo que significa?
Claro, lo lograste. Chiste 8. Vergüenza debería darle. Cuando robó la tienda, ¿no pensó en su hija?
Sí, pensó en ella, pero era una tienda de caballeros. Chiste 9. Papá, papá, ¿nosotros tenemos veneno en los colmillos?
No, Draculín, ¿por qué lo preguntas?
¡Qué suerte! Es que me he mordido la lengua.
Chiste 10. Hola, amigo, ¿cómo te llamas?
Lancelot.
Pues atrápalo.
Chiste 11. ¿Qué le dice una cereza a un espejo?
Cereza.
Chiste 12. ¿Qué le dice un molusco a otro molusco? Mira como molusco.
Chiste 13. Ayer me paró una viejecita y me dice...
Me parece que he visto tu cara en otra parte.
Qué raro, siempre la he tenido en el mismo lugar. Chiste 14. Mamá, mamá, en el colegio me dicen Dorito.
No les hagas caso, Nacho. Chiste 15. ¿Qué le dice una impresora a otra?
¿Esos papeles son tuyos o es impresión mía?
Chiste 16. Van dos borrachos por la calle a las 5 de la mañana y ven una lata de Coca-Cola de pie y va y dice uno...
Si me meto dentro de la lata, me invita gratis donde tú quieras.
Pero si son las 5 de la mañana, me quiero ir a dormir. Vale, pero si no te metes, me invitas tú.
Vale. Ve una farola, se sube y le dice al de abajo...
Mueve la lata un poco a mi derecha.
Madre mía, el lío que me está haciendo hacer.
¡Que voy!
¡Qué asco que se mete!
Y fins aquí el sacudit del programa Fem Comedy. T'esperem la setmana que ve al programa de ràdio Les anècdotes dels senyors.
Bon dia a tots i totes. Benvinguts al nostre programa d'entrevista. Jo, l'Héctor Roda, he entrevistat al Pablo Navío, que és un exalumne i actualment juga al club bàsquet La Mercè.
Y sobre todo también bebidas azucaradas estilo Coca-Cola, Fanta, Trina y todas estas cosas también las estoy apartando bastante.
Después...
Yo utilizo una que creo que la utiliza todo el mundo, que es cada día aprender una cosita más.
Des del meu punt de vista, és una tècnica molt efectiva, però tens d'estar molt concentrat i disposar-ho a fer-ho. Ara, una altra pregunta. Què és com et sents quan guanyeu un partit important?
Entonces, yo creo que cuando ganamos a un equipo importante o ganamos en un partido que a priori es difícil para nosotros, yo creo que es...
És una molt bona resposta. El meu equip i jo sentim el mateix a tots els jugadors d'esports o el que sigui. També hem preguntat què és el bàsquet per ell o si l'ha ajudat.
Bueno, a mí el básquet siempre me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo, sobre todo a nivel mental. Siempre que he tenido un mal día o siempre que he tenido problemas, estaba deseando que llegase el entreno o los partidos.
És una resposta que molts ens farà pensar que també som al peu, o alguns pensaran que això és mentira, per no. Ara, una altra pregunta. Quan portes jugant a bàsquet?
Desde los 5 años jugando a básquet. Llevo 17 años en total jugando.
Pues imagineu-vos que a mi em falta el doble del que porto per igualar el Pablo. Amb anys jugant a bàsquet. És una bogeria. Els jugadors professionals de bàsquet tenen estudis?
En su trabajo también han estado formados. También tienen carreras universitarias o grados superiores o màsters.
Pues això és tot sobre Pablo Navío i els seus consells a mètodes de vida. Esperem que us hagi agradat molt. Adeu!
La secció del programa de ràdio que t'acosta a les últimes novetats i curiositats del món del motor. Avui dedicarem la nostra secció als trens, cotxes i avions. Preparats per un viatge emocionant? Comencem pel món dels trens, uns veritables gegants de ferro que ens transporten a velocitats increïbles. Avui en dia, els trens d'alta velocitat són una realitat a molts països. Ara, us situarem la situació actual dels trens d'alta velocitat a Catalunya. A Catalunya, el tren d'alta velocitat, conegut com AVE, opera des de l'any 2008. Connecta Barcelona amb ciutats com Madrid, Sevilla o Màlaga, a velocitats que poden arribar als 300 km per hora. És una opció molt còmoda i eficient per als viatgers de negocis i turistes. És impressionant, sense cap dubte. I què podem esperar en el futur dels trens de Catalunya? És un moment emocionant per als trens a Catalunya, ja que s'està estudiant la possibilitat d'implementar el tren de levitació magnètica, conegut com a tren maglev. Aquest tipus de tren, que floten sobre un cap magnètic, poden arribar a velocitats de fins 500 km per hora. Sense dubte, seria una autèntica revolució en el transport de passatgers. Sembla que el futur dels trens està ple d'emocionants avenços tecnològics. Ara, fem un canvi de velocitat i ens dirigim als cotxes. Quins són els últims models de vehicle que estan generant un gran interès? El món dels cotxes sempre té alguna novetat fascinant per oferir-nos. Aquesta vegada, volem destacar el vehicle elèctric Tesla Model 3, que s'està popularitzant cada vegada més. L'energia elèctrica sembla que el futur de la mobilitat, amb menys emissions contaminants i un menor cost en manteniment. I no podem oblidar els cotxes híbrids, que combinen un motor de combustió interna amb un motor elèctric. Aquests vehicles ofereixen una millora en l'eficiència de combustible, fent-los més respectuosos amb el medi ambient. El mercat de cotxes híbrids està creixent amb el pas dels anys. Cada vegada més marques ofereixen opcions híbrides en la seva gamma de models. Ara us explicaré quins són els principals avantatges dels cotxes elèctrics i híbrids. Els cotxes elèctrics i híbrids tenen uns grans avantatges redueixen les emissions contaminants, estalvien en combustible i ofereixen un menor soroll mentre circulen. A més, amb l'augment de la infraestructura de càrrega elèctrica, esdevenen una opció més pràctica per al dia a dia. Una opció ecològica que ens fa mirar cap al futur de la mobilitat. Finalment, voleu elevar el vol i anar directament als avions? El món de l'aviació ens fascina i tots som conscients de les seves impressionants capacitats per connectar persones i llocs a tot el món. Avui en dia, els avions comercials són cada vegada més eficients energèticament i conscients de la necessitat de reduir les emissions de CO2. A més, l'aviació també està avançant en el desenvolupament de tecnologies de propulsió alternatives, com l'ús de l'hidrogen. Aquestes innovacions són vitals per aconseguir una indústria de l'aviació més sostenible en el futur. També cal destacar l'ús del biocombustible en alguns vols, que ofereixen una alternativa més ecològica a la química dels combustibles convencionals. Sense dubte, el món dels avions es segueix sorprenent amb les seves aportacions i reptes en la cerca d'una mobilitat aèria més respectuosa en el medi ambient. I per finalitzar, us diré uns quants dubtes interessants sobre els trens, avions i els cotxes. Bueno, comencem! 1. El tren cremallera de Montserrat és el tren cremallera més antic d'Espanya, ja que va ser inaugurat a l'any 1892. 2. El primer vol transatlàntic sense escalades es va realitzar el 1919 entre les ciutats Jacksonville i Rockaway Beach de Nova York i Aràbia. 3. La famosa línia de tren Transsiberià té una longitud de més de 9.000 quilòmetres i recorre des de Moscou fins a Vladivostok. 4. El primer cotxe produït en sèrie va ser el Model T de Ford, que es va començar a produir a l'any 1908. 5. El tren bala japonès Shinkansen és conegut per ser un dels més puntuals del món, ja que el seu temps de retard mitjà és d'aproximadament 36 segons. L'avió comercial més gran del món és l'Airbus A380, que pot transportar fins a 853 passatgers, i el seu pes màxim és en decolar pot arribar a més de 1.200 tones. 7. El cotxe elèctric Tesla Model S és considerat com el cotxe elèctric amb més autonomia del mercat, ja que pot recórrer més de 600 quilòmetres amb una sola càrrega de bateria. 8. El tren cremallera de Núria, situats als Pirineus catalans, té una pendent màxima del 14%, la qual cosa que la converteix en un dels trens més empinats d'Europa. 9. El primer vol comercial en la història va ser realitzat pel pilot francès Louis Blériot l'any 1919, entre les ciutats de París i Londres. Ja hem arribat al final de la nostra secció de motor al dia, de món del motor, dedicada als trens, cotxes i avions. Esperem que hagueu disfrutat d'aquest viatge pel món del motor. Us recordem que ens trobareu aquí cada setmana amb més novetats interessants i temes del sector. Fins al proper programa! Hola i benvinguts a un nou programa de la secció Les anècdotes dels senyors.
Avui farem una entrevista a una persona molt especial.
I qui és?
És el Walter, un exjugador del Barça de futbol sala i ara coordinador de l'Unió Futbol Sala Martorell.
El Walter va venir des de Brasil a jugar al Barça i en uns instants s'explicarà una mica de la seva carrera futbolística. Comencem!
Comencem! experiencia muy buena, muy bonita y gratificante en mi vida, porque ahí también acabé la fase de jugador de primera.
¿Com descriuries la teva experiència com a jugador del Barça de futbol sala?
Bueno, fue una experiencia muy buena, muy bonita y gratificante en mi vida porque...
Quin aspecte del joc de futbol sala creus que et destacava com a jugador?
Y claro, bueno, yo destacaba más en el uno contra uno. En el uno contra uno en banda, pues siempre fue mi juego más fuerte. Y bueno, en general yo creo que la toma de decisión también...
¿Com va influir el teu temps al Barça en el teu desenvolupament personal i professional?
Las jugadas en esta faceta del juego pues me beneficiaba mucho. Bueno, como he dicho al principio, fue una de mis últimas etapas. Entonces, en el desarrollo personal fue más una gran riqueza de conocimientos y de aprendizaje.
¿Com gestionabas la pressió en els partits importants i què vas aprendre en aquestes situacions?
El penúltimo partido en casa del playoff contra Galdar, que bueno, era mejor de 3 victorias para ascender. Ellos nos habían ganado 2 veces y nosotros en la primera parte íbamos perdiendo 1-4 y prácticamente ya estaba todo perdido, pero en la segunda parte hemos hecho una remontada espectacular y todo el Palau estaba ahí animándonos. Y
fins aquí la nostra entrevista al Walter. Esperem que us hagi agradat molt les seves declaracions.
I ara, fins al següent programa, us deixarem amb... que és molt interessant. Adeu.
En 2010, en el torneig de Wimbledon. Un esprintador olímpic mitjana només corre durant uns 2 segons en una carrera de 100 metres. El nedador més ràpid del món, César Cielo, ha registrat un temps de 46,91 segons en la prova de 100 metres estil lliure. El rècord de marató masculina més ràpida és de 2 hores, 1 minut i 39 segons, establert per Eliud Kipchoge en 2020. El partit de futbol més curt registrat va durar només 2 segons. Va ser un partit entre Sobrescobio i Sporting de Gijón B en 2019. Quan un dels equips va anotar un gol directament des del servei inicial. El temps de rècord per llançament de javelina masculí és de 98,48 metres, establert per Jan Selenj en 1996. El partit de bàsquet més llarg de la NBA va durar 78 minuts, jugat entre Indianapolis Olympians i Rochester Royals en 1951. El joc va tenir 6 temps extras a causa d'empats. El rècord mundial per a salt d'alçada masculí és de 2,45 metres, establert per Javier Sotomayor en 1933. El rècord mundial per al salt de longitud masculí és de 8,95 metres, establert pel Mike Powell en 1991. El partit de hockey sobre gel més llarg de la història va durar 176 minuts i 30 segons, jugat en 1936 entre les seleccions d'Alemanya i Àustria en els Jocs Olímpics d'hivern. I fins aquí les històries d'esports.
Hola i benvinguts a la nostra entrevista.
Avui li farem una entrevista a la Carme Marín, la nostra professora de quart de primària.
Tenim preguntes molt interessants, com quin any va començar a l'escola.
A quin any va començar?
Vaig començar en aquesta escola l'any 1995, o sigui que ara fa 29 anys.
Ostres, 29 anys, això és molt.
Doncs mira, ara veurem si l'agrada el seu treball.
A mi sí, és una feina que ha de ser vocacional, t'ha d'agradar molt i has de tenir molta paciència.
Sí que li agrada, per això és bona mestra.
Sí, però quina pregunta hi ha més?
Doncs li han dit si ha ensenyat el nostre curs.
Doncs a veure, jo quan vaig acabar era mestra d'EGB, llavors jo feia classes des de primer fins a vuitè. I llavors el vuitè és el que ara, setè i vuitè, era com ara primer i segon de l'ESO. Llavors sí que havia fet classes.
Al final sí que ho va fer, però fa molt de temps.
I què més sabem?
Sabem les seves aficions i hobbies.
Ui, a mi m'agrada doncs, anar a caminar, m'agrada força, camino bastant. Per la natura, per la platja, llegir, també m'agrada molt llegir. I mirar pel·lícules, miro poques, però també algunes seleccionades.
Fa bastants hobbies divertits.
Per últim, la pregunta més important de totes. Com veure l'escola en 2 anys?
Ui, jo ja no hi seré. D'aquí 10 anys, com a mínim, ja estaré jubilada i ja no hi seré. Però espero que sobretot, que valorin a les persones, com a persones. I l'ensenyament, ja veieu que va canviant, segons van canviant les lleis o així, però valorar les persones és el més bàsic.
Ara us deixem amb l'Héctor.
Adeu!
La cuina és una activitat culinària que es realitza a la preparació d'aliments. Aquesta pràctica es du a terme en diferents tipus d'establiments, com a restaurants, hotels o fins i tot en la llar. La cuina té múltiples facetes, ja que pot ser un hobby, una professió o simplement una necessitat per alimentar-se. En aquest espai es poden crear plats únics i deliciosos. Existeixen diferents tipus de cuina a tot el món, cadascuna amb les seves pròpies característiques i sabors particulars. A la cuina s'utilitzen una gran varietat d'utensilis i electrodomèstics per facilitar la preparació dels aliments, com per exemple ganivets, olles, paelles, batedores, forns i microones. La cuina pot ser una activitat molt creativa i permet experimentar amb diferents sabors, textures i combinacions d'ingredients. Moltes persones consideren aquesta activitat com una manera de relaxar-se i expressar la seva creativitat. En resum, la cuina és una activitat culinària que consisteix en la preparació d'aliments. És una pràctica que pot ser tant recreativa com professional i com ofereix una varietat infinita de sabors, tècniques i possibilitats de gaudir-la.
Hola, i avui us donaré l'última notícia del dia. avui us donaré l'última sessió del dia, Notícies de Catalunya. Danone vol tancar la planta de parets del Vallès amb 157 treballadors. Danone ha obert el procés de diàleg amb els sindicats per negociar el tancament de la fàbrica de parets del Vallès, segons han confirmat l'empresa i els sindicats. Descobreixen l'origen de del senyal de ràdio més llunyà i poderós rebut mai des de l'espai. Es desenvolupa el misteriós causant del senyal de ràdio més llunyà i poderós mai detectat. Es tracta d'un grup compacte de galàxies que existeixen quan l'univers tenia només 5 milions d'anys. Turistes, gent gran i homes. S'estén l'ús dels esprais de defensa personal. Els esprais de defensa personal els podem guardar fàcilment a la butxaca. Costen poc menys de 20 euros i els pots comprar qualsevol que sigui major d'edat. Són uns productes que mantenen un elevat nivell de vendes des de fa 5 anys, quan la seva demanda es va disparar un 40%, ara que cada casos mediàtics com el de la violència de la manada. El salari mínim interprofessional pujarà un 5% d'aquest any, sense acord amb la patronal. El govern espanyol ha tancat un acord aquest divendres perquè el salari mínim interprofessional pugi un 5% del 1.800 euros fins al 1.134 euros amb 14 pagues. El conductor d'autobús de Grignon torna 1.400 euros a una passatgera de 85 anys. El conductor d'un autobús de l'empresa municipal de transport públic de Gijón, en Tusa, es va trobar una bossa de mà oblidada del vehicle dimarts passat. Dins hi havia un telèfon mòbil, 1.400 euros i la documentació de la propietària en una dona de 85 anys. Catalunya hauria de reduir el doble les emissions per limitar l'escalfament a 150 graus. Catalunya hauria de reduir a la meitat les emissions de diòxid de carboni, molt més del que té previst. Això per estabilitzar l'escalfament global en els 150 graus a l'acord de París. Ho diuen investigadors de la UPC que afirmen que no només s'ha de comptar amb el que emet Catalunya, sinó que cal seguir criteris de justícia climàtica i preservar el dret al desenvolupament dels països empobrits, que encara tenen una part de la publicitat sense accés a la xarxa elèctrica. I fins aquí les anècdotes, senyor, que tingueu una espectacular setmana.